Informatiu Matí. Anselm López.
I avui la notícia del dia és esportiva perquè Espanya jugarà la final del Mundial. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola va guanyar 2-0 a França i jugarà diumenge la segona final de la seva història, 16 anys després de ser campions del món. El primer gol va arribar de penal, l'autor va ser Mikel Oyarzabal al minut 21 i el segon va ser obra de Pedro Porro al minut 57. Espanya sabrà avui vespre contra qui cercarà la que seria la segona estrella. Anglaterra i Argentina cercaran el bitllet que falta per la final quan siguin les 9 del vespre. Sigui contra els anglesos o els argentins, els espanyols tenen una cita amb la història diumenge a les 9 del vespre a Nova York, on esperen proclamar-se per segona vegada campions del món de futbol.
I de tot d'un, en ampliem tots els detalls i escoltam els protagonistes d'aquest partit. És dimecres 15 de juliol. I ja està extingit l'incendi a Sant Josep de Sa Talaia, Eivissa, amb un poc més d'una hectàrea de massa forestal cremada. Una trentena de persones van haver de ser desallotjades per precaució i va obligar a mobilitzar un ampli dispositiu.
En total, més d'una quarantena de bombers forestals i de mitjans aeris. És el segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc manco de 24 hores després del de Ses Feixes. El cap de bombers, José Antonio López, demanava precaució.
Que en julio parece que cuesta que todo llegue a una normalidad y se suelen dar estas situaciones, sobre todo con las primeras olas de calor.
Això quan se sospita que la hipòtesi o la que pren més força és que aquest incendi a un infrahabitatge que es va estendre dilluns a Ses Feixes de Talamanca fos per culpa d'un fogonet de cuina.
I a Mallorca, la Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar l'autor dels incendis declarats ahir de matinada a les muntanyes de Bunyola. Se sospita que els 8 focus haurien estat provocats per una mateixa persona, ho explica el regidor Juan Antonio Riera.
Algú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Vam dir, això són causes de qualcú que aposta i ha volgut fer mal. Vam dir, hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat d'un dels 3 de matí.
I la Policia Nacional ha detengut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu especial de l'estiu.
De les persones arrestades, 92 han estat agafades infraganti. Destaquen les patrulles mixtes amb policies alemanys i neerlandesos i enguany, per primera vegada, també policia romanesa.
I d'aquí a unes hores es presenta la nova línia d'ajudes del govern per facilitar la compra de la primera casa als joves residents a les Balears.
Va ser un dels anuncis durant el debat de política general de l'octubre passat, una subvenció de fins a 10.000 euros per a menors de 40 anys que comprin el seu primer habitatge. Avui se'n donaran a conèixer tots els detalls.
I també avui vespre està previst que parteixin d'Eivissa els primers camions carregats de residus destinats a Mallorca, a la planta de Sant Reus.
I arribaran al port de Palma aquesta pròxima matinada. Desembarcaran a Mallorca un màxim de 7 camions diaris procedents de l'abocador de Cana Putxa, que seran després incinerats.
I ja hi ha reaccions a la decisió de l'Audiència Provincial de Badajoz, que ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació a David Sánchez, el germà del president del govern central, per un delicte de prevaricació administrativa.
El tribunal considera Sánchez autor de cooperació necessària en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques. Per la seva banda, el socialista Patxi López tilla la condemna de barbaritat, mentre que la popular Esther Muñoz recorda que ningú està per damunt la llei.
Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno, el hermano de Pedro Sánchez.
Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas.
I pel que fa al temps, avui s'activaran, avui migdia, avisos taronges a l'interior i nord i nord-est de Mallorca i grocs a la resta del territori per mor de la calor. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui notarem una pujada contundent de la temperatura que també estarà influenciada pel vent. El vent bufarà de mitjon i això farà que sigui al nord de les illes on es donin les màximes més elevades. De fet, esperant que entre el centre i nord de Mallorca puguen fregar els 39-40 graus aproximadament de temperatura, al igual que també al nord d'Eivissa podran fregar els 37-38 graus. En canvi, a les zones més exposades al vent sí que tindrem un termòmetre lleugerament inferior d'entre 33 23 i 35 graus, al igual que també a Menorca. D'altra banda, en el cel, tornarem a tenir un cel molt enterbolit a causa de la pols en suspensió i al llarg del matí, en aquesta pols també li haurem de sumar intervals de núvols. El vent pel seu costat bufarà fluix i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les en termes generals. Ara mateix tenim a les Pitiuses 24 graus a Santa Eulària i 27 a la Savina. A Menorca, 25 graus a Ferreries i 26 a Es Castell. I a Mallorca, 24 graus a Maria de la Salut, 25 a Felanitx i 26 a Santa Eugènia.
Són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández a la redacció. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El 14 de juliol del 2026 ja forma part de la història del futbol espanyol. Espanya s'ha classificat per la seva segona final del Mundial. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola va guanyar 2-0 a França en una semifinal en la que va ser molt superior. Un gran partit que va començar amb el gol de penal al minut 21, transformat per Mikel Oyarzabal després d'una falta sobre Lamine Yamal. Ja a la segona part, Pedro Porro, en una gran acció individual, fue el segon i definitiu gol. Sentim Oyarzabal i Pedro Porro.
Bueno, la verdad que una auténtica barbaridad, una auténtica ilusión. Cuando eres pequeño y ves todo un mundial o viajas con tu familia, como es mi caso, a ver un mundial hace muchos años, pues creo que nunca te hubieras imaginado estar donde estás hoy y, bueno, la verdad que una alegría inmensa.
Pasito a paso, un paso más, evidentemente que está, el equipo está eufórico, hay que celebrarlo, es la segunda vez en nuestra historia que estamos en una final, hay que disfrutarlo y sobre todo estar tranquilos, descansar.
Espanya jugarà diumenge a la segona final de la seva història, 16 anys després de ser campions del món. El rival el sabrà avui vespre. Anglaterra i Argentina cercaran el bitllet que falta quan siguin les 9 del vespre. Sentim el seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente.
Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final del Mundial. Es un lujo y es solo para los elegidos. Y uno tiene que asimilar todo esto, allá cuando empezamos, no en esta concentración, no, allá cuando empezamos años, bueno, hace tres, casi cuatro años atrás, y con una idea, y esta idea, pues, hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí.
La final del Mundial, Espanya contra Anglaterra o Argentina, es jugarà a Nova York diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre.
I moltes gràcies, Marta Sampas, avui que l'actualitat esportiva és la protagonista. Hi ha per altres qüestions destacades.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Han extingit l'incendi a Sant Josep de Sa Talaia, Eivissa, amb poc més d'una hectàrea de massa forestal cremada. Una trentena de persones van haver de ser desallotjades per precaució i el foc va obligar a mobilitzar un ampli dispositiu, més d'una quarantena de bombers forestals i mitjans aeris. És el segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc més de 24 hores després del de Ses Feixes.
En un primer moment es va declarar de nivell de gravetat potencial 1 perquè hi havia perill per a la població i per als habitatges. El focus va començar a Sant Josep, entre Sant Agustí i Cala de Bou, a l'altura del restaurant Sa Soca. Passades les 5 del capvespre, l'Ibanat el donava per estabilitzat i finalment el varen acabar extingint a les 7 i quart. Les persones que varen ser desallotjades per la proximitat dels seus habitatges al foc varen poder tornar-hi ahir mateix. El cap del bombers d'Eivissa, José Antonio López, diu que de moment s'han desconeixen les causes. Alhora, però, crida a la precaució a tota la població en un dia en què el risc d'incendi forestal s'ha estès a més municipis de Mallorca i d'Eivissa.
Sí que es verdad que en julio parece que cuesta que todo llegue a una normalidad y se suelen dar estas situaciones, sobre todo con las primeras olas de calor. La gente se conciencia un poquito más de que es verdad que hay un peligro real y normalmente, pues luego, por suerte, se suele estabilizar y pasamos el verano un poquito con menos incidencias, ¿no?
L'incendi va començar a les 4 del capvespre, va obligar a tallar el trànsit a la carretera que va de Sant Josep a Sant Antoni perquè els equips d'emergències hi poguessin fer feina. L'Ibanat va treballar a la zona en diversos mitjans aeris, també dues autobombes, 21 bombers forestals i dos agents de medi ambient. En les tasques d'extinció també hi participaren els bombers d'Eivissa amb diversos efectius.
I també a Eivissa, la hipòtesi que pren més força en l'incendi a un infrahabitatge que es va estendre a Ses Feixes de Talamanca. Ahir vos ho explicàvem, és l'ús d'un fogoneta de de la cuina. El foc ha cremat 7.000 metres quadrats de canyissar i vegetació dins un espai protegit.
La policia local ha identificat a 3 persones, el Seprona i els agents de Medi Ambient mantenen oberta aquesta investigació. També s'investiga l'incendi ahir a un iot amarrat al port esportiu de la Marina de Botafoc. Vos explicaren també. L'armador ha de presentar ara el pla per reflotar aquesta embarcació. El vaixell té 23 metres d'eslora, ha estat acordonat amb unes barreres anticontaminants a l'espera precisament d'aquest pla que ha de presentar el propietari. Es tracta d'una embarcació de luxe que es lloga per més de 5.000 euros al dia.
I la Guàrdia Civil ha obert una investigació a Mallorca per identificar l'autor dels incendis declarats ahir de matinada a les muntanyes de Bunyola. Se sospita que els 8 focus haurien estat provocats per la mateixa persona. Tots han quedat en petits conats, excepte el que es va registrar a la zona de Sant Creus, vos ho explicàvem també ahir a l'informatiu matí, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar.
Aquest focus precisament va quedar extingit a les 6 del capvespre. Una trentena de bombers forestals, juntament amb altres tècnics, com per exemple agents de Medi Ambient, Policia Local o Protecció Civil, varen evitar que les flames s'escampassen en plena onada de calor. També la humitat elevada ha evitat que hi hagués més danys, segons ha explicat el programa Aranam, Jacob Galán, director d'extinció de l'Ibanat.
Suerte también hemos tenido que la meteorología y la humedad relativa de la noche pues no han hecho correr demasiado estos incendios, pero claro, han roto un poco el sistema porque no estamos preparados para por la noche tener tantos incidentes.
La pitjor part se l'ha enduit al municipi de Bunyola, ho dèiem, però també s'han registrat diferents focus a Lloseta i a Alaró. El regidor de Bunyola, Juan Antonio Riera, reforça l'hipòtesi que es tracta del mateix autor.
Que algú ha passat el vespre i li ha pegat foc, vam dir això, són causes de que algú que aposta li ha volgut fer mal. Vam dir, hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat d'un punt d'estos de matí.
I el Consell de Mallorca netejarà més de 140 hectàrees a tota la serra de Tramuntana a través del Pla de Sanejament Forestal del Govern. Les actuacions van començar a Formentor i també han continuat precisament a Bunyola, on es faran netes 4 hectàrees i també a Alaró. El president de la institució insular és Llorenç Galmés.
Aconseguirem amb aquesta ajuda fer net més de 140 hectàrees de tota la serra de Tramuntana. Tinguem present que la serra de Tramuntana representa el 22% del nostre territori. Pràcticament actuarem a tots els municipis de la serra.
Ara les tasques de neteja se centren a l'Aro i a una part de la comuna de Bunyola, la urbanització dels Concons, cap al conegut com a Comallà de la Cuina. I la Policia Nacional ha detengut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu especial de l'estiu que es du a terme cada any. De les persones arrestades, 92 han estat agafades in fraganti.
El servei es reforça a l'estiu per mor de l'increment de població que tenen aquestes zones durant la temporada turística. Destaquen les patrulles mixtes amb policies alemanys i neerlandoses i que enguany d'EM, per primera vegada, també hi haurà policia romanesa que col·labora en matèria d'investigació. Els agents destaquen que la majoria de les detencions són de carteristes. És Francisco Javier Santos, inspector en cap de la Policia Nacional.
Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, y a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ja tenen que intervenir i ja se produce detenció de persones que han cometut un delito.
Aquests policies alemanys i neerlandesos que dèiem destaquen que els turistes agraeixen la seva presència i que confien en ells quan els ha passat algun incident.
Los turistas de Países Bajos, pero también de Alemania, son muy, muy contentos con nosotros y con la colaboración, ¿no?
I a Eivissa, la detenció de l'activista multimilionari pro-palestí dels Estats Units, James Cox Chambers Jr., ha causat una onada de reaccions que en reclamen l'alliberament. Una quinzena de persones es va concentrar ahir vespre als jutjats d'Eivissa per protestar contra la possible extradició als Estats Units de Fergie Cox després de la seva detenció el passat 10 de juliol a l'illa.
Aquest home, Chambers, es troba en presó provisional mentre avança el procediment judicial. Els Estats Units l'acusen de blanqueig de capitals i de suport material a organitzacions terroristes, acusacions que el seu entorn rebutja. Els convocants denuncien el que consideren una persecució política pel suport d'aquest activista a projectes solidaris en Palestina.
Nosotros pensamos que lo que tiene que hacer es darle asilo político y evitar a toda costa que pueda ser extraditado a Estados Unidos.
Pedimos que liberen a Fergie Cox porque no es, ha hecho nada. ¿Qué ha hecho? Ha hecho solidaridad, mucha solidaridad. Pero aquí lo más hace bien, lo peor te tratan.
Aquests assistents que varen fer una cassolada també varen desplegar cartells on es podia llegir Free Palestine o Free Fergie o l'arma més poderosa d'Israel és el seu teu silenci.
I també destacam que han quedat en llibertat provisional els dos homes detenguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual amb submissió química a una companya de pis. El jutge els ha imposat mesures cautelars i no es poden acostar a la víctima ni tampoc comunicar-se amb ella.
Així és, la denunciant és una jove de nacionalitat alemanya que havia arribat feia molt poc a l'illa per fer feina durant la temporada d'estiu a la zona de Serenal, on compartia pis amb els dos arrestats. La dona va denunciar que una nit va sortir amb ells i va perdre el coneixement, per la qual cosa gairebé no recordava res l'endemà del matí, tot i que sí que va recordar que havia vist els dos al·lots nus de vora d'ella. A més, va explicar que s'havia trobat restes d'un preservatiu als genitals, motiu pel qual va anar directament a la Policia Nacional en sospitar que havia patit una agressió sexual. La Policia Nacional els va identificar i finalment els va detenir. El jutjat de guàrdia els ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars. No es poden apropar a la víctima ni tampoc comunicar-se amb ella.
I la Policia Nacional ha identificat diversos menors presumptament implicats en l'agressió a un altre menor a les portes d'un institut de Palma. No només es va produir aquesta agressió, sinó que també es va publicar el vídeo a través de les xarxes socials. Segons les fonts policials, l'agressió va tenir lloc el mes de maig durant la sortida d'un institut de Palma. Són les 7 i 16 minuts.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les riades.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7 i 14 minuts. La campanya de bons de producte local de la Conselleria d'Agricultura ja ha exhaurit més de la meitat dels cupons previstos. En concret, s'han repartit el 55% dels bons i això suposa unes vendes de més d'un milió d'euros. Cristina Tomàs.
Qualsevol persona que compri un mínim de 20 euros a establiments adherits a la campanya de bons de producte local pot aconseguir un descompte del 50%. És una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura per fomentar la compra d'aliments i productes agraris i ramaders produïts a totes les illes. Hi ha en total 139 establiments adherits arreu de les Balears, 39 més que l'any passat, i a Menorca es pot aconseguir el descompte dels bons a 11 establiments.
Bueno, està molt favorable, ha vingut molta gent de Mallorca, sobretot, i ha anat molt bé.
Aquí no van tenir temps. Va sortir un dilluns, sis dimecres de matí ja els havíem acabat, si no van tenir temps. Però sí que els locals, i és una gran iniciativa per ajudar-nos a promocionar i a donar a conèixer el producte local d'aquí.
Des de la Conselleria consideren que en un moment d'incertesa econòmica, a causa especialment dels conflictes a l'Orient Mitjà, aquests bons són de gran ajuda tant per als productors com també per als establiments locals. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
En dos objectius. Una, ajudar les explotacions agràries que tenen uns sobrecostos per poder facilitar la seva comercialització, però també a tota la població resident, que sí, que els preus estan més elevats, que ho permet malament, però és una manera d'ajudar-los.
El conseller també considera que amb aquests bons es fidelitzen els clients. La campanya es manté en marxa fins al 7 d'agost i fins ara s'han repartit més de la meitat dels bons per un valor d'un milió d'euros.
Tot això quan les patronals del petit comerç insisteixen i demanen de nou la regularització dels períodes de rebaixes per tornar al sistema antic que marcava els períodes de descompte. Ells han acordat iniciar-les ara, 3 setmanes després de les grans superfícies.
Segueixen, per tant, així la proposta de Fedeco per intentar vendre primer la roba de temporada sense descomptes. Pedro Miró és el vicepresident de Fedeco.
Així tot, han sortit 2 setmanes o 3 més tard que les grans superfícies, però pensant que és el necessari per al petit comerç.
Tant a Fedeco com Pimeco, però, tornen a demanar la fi de la liberalització de les rebaixes, és la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo.
Tenim molt poc marge de poder vendre en preu normal, perquè cada vegada s'adelanten més les rebaixes. I a part que ja no té gaire credibilitat.
A més, les dues patronals asseguren que per a ells les rebaixes arrenquen de manera discreta i sense grans descomptes i confien en que els ciutadans tinguin en compte el valor afegit que ofereix el petit comerç per fer les seves compres.
I allò que diuen els ciutadans és que compren més per necessitat que pels descomptes, això sí, vigilant que la despesa no es descontroli.
A vegades sí, a vegades no, depèn de l'eix. Si els necessit, sí que espero a vegades.
Jo no, jo sí tinc que m'estir un vestit, tinc que m'estir un calçons, no vaig allà a veure... No.
La millor manera d'estalviar és comprar quan tu necessites. I si estan rebaixes bé, i si no, si ho necessites també t'ho vas a comprar.
I un turisme més productiu és la principal conclusió, la principal demanda de l'informe Fènix, elaborat per 6 economistes que alerta que el model turístic de les Balears redueix la productivitat com també la qualitat de vida dels residents. Per això diuen que cal apostar per redefinir-lo, posar límits i cercar alternatives de futur.
En aquest sentit, els experts assenyalen que el model actual ha funcionat els darrers anys, però ara ja cal millorar-lo. És l'economista Guillem López Casasnovas, n'és un dels autors.
El que tenim és una situació en què hem crescut molt en volum, amb visitants, amb pernotacions, sobre la base de creació d'ocupació, que després hem hagut de pagar molt malament, perquè la productivitat és molt baixa. Per tant, tot el que hem de fer és, sobre els nivells que tenim ara, de mantenir-los, millorar-los, no augmentar-los.
L'informe Fènix destaca que aquestes modificacions estructurals han de garantir sobretot la cohesió social i un model econòmic sostenible en el temps. L'informe es va presentar ahir, hora baixa, al Caixa Fòrum de Palma.
A les 8:30 parlarem sobre les conclusions d'aquest informe amb Miquel Puig, que és un dels autors de l'estudi. I avui el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, presentarà la nova línia d'ajudes del govern per facilitar la compra de la primera casa als joves residents de les Balears. La convocatòria desplega un dels principals anuncis de la presidenta Marga Proens durant el debat de política general de l'octubre passat, una subvenció de fins a 10.000 euros per als menors de 40 anys que comprin el primer habitatge.
Durant la compareixença a l'hostal Terminus de Palma, el conseller donarà a conèixer els detalls de la convocatòria, els requisits per accedir-hi i el calendari de sol·licituds. La iniciativa va ser anunciada per primera vegada per Proens durant el debat de política general del passat 7 d'octubre com una de les mesures més rellevants del pla de xoc en matèria d'habitatge.
Donarem una passa més i que obrirem una convocatòria de fins a 10.000 euros per la compra del primer habitatge per joves menors de 40 anys i en 5 anys de residència a les Illes Balears, per joves d'aquí.
Segons l'anunci inicial, aquest doblet s'aniran atorgant fins que s'arribi a la partida destinada, que puja fins als 6 milions d'euros. Les ajudes s'adrecen a l'adquisició d'habitatges de fins a un màxim de 382.000 euros i entre els requisits previstos hi haurà acreditar al manco 5 anys de residència a les Balears i destinar l'immoble a residència habitual i permanent.
I el govern i el Consell ja han anunciat una nova promoció de 25 pisos de protecció oficial a Eivissa que seran de lloguer i es destinaran a empleats públics desplaçats. Està previst que comencin a edificar-se entre finals d'enguany i principis del que ve, ja que es farà una tramitació accelerada perquè es considera un projecte d'interès autonòmic. José Luis Mateo és conseller d'Habitatge.
Nunca se había realizado tanto trabajo en obra pública en esta comunidad autónoma. Insistimos, tenemos en planificación más de 1.200 viviendas públicas y esas 1.200 viviendas públicas no serían posibles sin la colaboración previa tanto de consells insulars como de ayuntamientos.
I també l'any que ve entrarà en funcionament un nou pla d'indústria amb l'objectiu de potenciar aquest sector que representa el 5% del producte interior brut de les illes. A més, el govern vol consensuar el pla amb la patronal i els sindicats. El conseller d'Empresa és Alejandro Sáenz de San Pedro.
Ese proceso de potenciar la industria de Baleares y lanzar ese reto de la reindustrialización para seguir creciendo, eso es importante. Se han analizado esos parámetros en el diagnóstico inicial, pero no nos hemos parado. Por eso hoy es importante esa capacidad de consenso, de diálogo con todos los que tienen algo que decir en el sector de la industria.
Són les 7 i 24 minuts. Avui vespre està previst que parteixin d'Eivissa els primers camions carregats de residus destinats a Mallorca, la planta de Son Reus. Arribaran al port de Palma demà de matinada i desembarcaran a l'illa un màxim de 7 camions diaris procedents de l'abocador de Cana Putxa, que seran incinerats.
Fet el trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca es fa en el marc d'un pla pilot que es planteja inicialment per 2 anys, encara que la redacció del conveni no posa un límit temporal a l'operació. El FEM s'hauran de sortir empaquetats amb bales compactades i els vehicles han d'estar totalment precintats per garantir justament les condicions de seguretat durant aquest trasllat. Per explicar tots els detalls d'aquest pla, avui hora baixa, avui cap vespre, hi ha una compareixença conjunta a Eivissa del conseller insular de Medi Ambient de Mallorca, Pedro Bestart, i del d'Eivissa, Ignacio Andrés, serà a l'àrea ambiental de Cana Putxa.
Tot això quan el Consell de Mallorca ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar el màxim de vehicles que pot assumir l'illa, d'acord amb la llei que ara està en tramitació al Parlament. El termini previst és de 3 mesos.
La institució insular ha ressaltat que aquest informe és una peça clau per al desenvolupament de la futura normativa que regularà l'entrada de vehicles a l'illa a partir de l'estiu que ve, d'acord amb la proposició de llei aprovada pel ple del Consell de Mallorca del passat 5 de juny. Les aportacions d'aquest estudi seran les que s'utilitzaran per fixar els màxims anuals o bianuals mitjançant un acord del ple del Consell. L'estudi establirà els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podran accedir a l'illa a través dels ports, així com el límit de turismes de lloguer.
I a Menorca, el PSOE demana un ple extraordinari durant aquest mes d'agost per accelerar la limitació dels cotxes durant la pròxima temporada. Pepe Mercadal és secretari general dels socialistes menorquins.
El Partit Popular no s'ha creat la mesura de limitar l'entrada de vehicles, que no ho ha volgut fer, que ha dilatat els temps tot el que ha pogut. Ara ens diuen que pel ple d'octubre aprovaran el primer tràmit. En aquest ritme, ni tan sols l'any que ve tindrem limitació d'entrada de vehicles.
I el conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha demanat a Aena que s'assumi a l'estratègia de contenció turística del govern i que assumeixi responsabilitats com a principal porta d'entrada dels visitants.
És d'aquesta manera que el conseller respon, per tant, al missatge de gestor aeroportuari que afirmava, recordem-ho, no tenir competència en matèria turística i que l'afluència turística depèn dels serveis i de les places que promouen precisament les autoritats locals i regionals, com ara l'executiu.
La gent el que espera és una col·laboració decidida entre govern, les diferents administracions, govern de l'Estat, govern autonòmic, consells i ajuntaments per encaminar, per afrontar un debat constructiu en quant a la política turística. No espera que mos veurem i d'Aena massa vegades trobam aquest enfrontament que jo crec que és gratuït, no?
Tot això després de conèixer que durant el primer semestre de l'any s'han superat ja els 20 milions de passatgers als 3 aeroports de les Balears. I ara, quan són les 7 i 27 minuts, és temps de parlar de la premsa editada a les Balears. Avui les portades recullen la victòria de la selecció espanyola contra França, que ja està a la final del Mundial.
Última hora obri amb una gran imatge d'un dels golejadors espanyols, Pedro Porro, després del 0-2 a l'estadi de Dallas, als Estats Units. Diari de Mallorca també destaca a la portada la imatge de la celebració dels jugadors de la selecció espanyola que ja esperen a la final l'Argentina o Anglaterra, que s'enfronten avui a les 9 del vespre. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca la solvència d'Espanya derrotant França i l'Ara Balears, per la seva banda, titula Lamine i companyia escombren la França d'Mbappé. A Eivissa, el periòdico es fa ressò de la victòria d'Espanya amb la imatge de la celebració després del partit d'un centenar d'aficionats al municipi de Sant Antoni. I el diari també recull una foto de la festa per la victòria d'Espanya al conjunt gal per part dels aficionats més joves al passeig de Ses Fonts, també a Sant Antoni. I el Menorca tria per la seva portada la imatge del segon gol de la selecció espanyola.
I quant a la premsa estatal, els diaris se centren també en la victòria d'Espanya i també en la inhabilitació del germà del president, Pedro Sánchez, per prevaricació.
El País obre amb el brillant partit de la selecció espanyola en la semifinal del Mundial contra França i la condemna de 9 anys al germà de Pedro Sánchez. El Mundo escull una foto de la celebració dels dos golejadors espanyols, Mikel Oyarzabal i Pedro Porro, i assenyala també la inhabilitació de David Sánchez per part de l'Audiència de Badajoz. ABC també destaca la imatge del gol del jugador d'Espanya, Mikel Oyarzabal, i la inhabilitació del germà del president espanyol. I La Vanguardia titula "Un gran recital del futbol porta Espanya a la final del Mundial" i parla de la condemna de David Sánchez, que no podrà exercir un càrrec públic durant 9 anys.
I avui, que és un dia especial, també ens fitxam amb la premsa esportiva. La classificació de la selecció espanyola a la final del Mundial, evidentment, també protagonitza les seves portades.
El Marca titula en horitzontal i en gros "Un bany històric", mentre que l'AS, la imatge de celebració dels jugadors espanyols Mikel Merino i Pedro Porro, ocupen la primera plana. El Mundo Deportivo i l'Esport titulen "Que grans" i anuncien l'espera del rival espanyol en la final del Mundial del pròxim diumenge a les 9 del vespre a Nova York.
I ara hem arribat a les 7:30, avui parlam de l'incendi a Sant Josep de Sa Talaia, Eivissa, que ja està extingit amb un poc més d'una hectàrea de massa forestal cremada. Una trentena de persones van haver de ser desallotjades per precaució i això va obligar a mobilitzar un ampli dispositiu.
En total, més d'una quarantena de bombers forestals i mitjans aeris. És el segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc manco de 24 hores després del de Ses Feixes. El cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, demana una precaució.
Sí que es verdad que en julio parece que cuesta que todo llegue a una normalidad y se suelen dar estas situaciones, sobre todo con las primeres olas de calor.
Això qual d'hipòtesi que pren més força, el d'incendi en un infrahabitatge que es va estendre, ho dèiem dilluns, a Ses Freixes, a Salamanca, és l'ús d'un fogonet de cuina.
I a Mallorca, la Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar l'autor dels incendis declarats ahir de matinada a les muntanyes de Bunyola. Se sospita que haurien estat provocats per la mateixa persona. Ho explica el regidor Juan Antonio Riera.
Qualcú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Vinc a dir, això són causes de qualcú que aposta i ha volgut fer mal. Vinc a dir, hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat d'un dels 3 de matí.
I la Policia Nacional ha detengut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu especial de l'estiu.
I d'aquestes 300, 92 han estat agafades infraganti. Són la majoria carteristes, destaquen, això sí, les patrulles mixtes amb policies alemanys i neerlandesos, i enguany, per primera vegada, també la policia romanesa.
I d'aquí unes hores es presenta la nova línia d'ajudes del govern per facilitar la compra de la primera casa als joves residents de les Illes Balears.
Va ser un dels principals anuncis durant el debat de política general de l'octubre passat. Una subvenció de fins a 10.000 euros per a gent menor de 40 anys que compri el seu primer habitatge. Avui, idò, se'n donaran a conèixer tots els detalls.
I també, avui vespre, està previst que parteixin d'Eivissa els primers camions carregats de residus destinats a Mallorca, a la planta de Sant Reus.
Arribaran al port de Palma aquesta pròxima matinada, desembarcaran a Mallorca un màxim de 7 camions cada dia, procedents, això sí, de l'abocador de Cana Puig, a Eivissa, i que seran després incinerats aquí.
I ja hi ha les primeres reaccions a la decisió de l'Audiència Provincial de Badajoz, que hi va condemnar a 9 anys d'inhabilitació a David Sánchez. És el germà del president del govern central, de Pedro Sánchez, i considera que és culpable d'un delicte de prevaricació administrativa.
El tribunal considera que Sánchez va ser autor per cooperació necessària en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques. Per la seva banda, el socialista Patxi López titlla la condemna de barbaritat, mentre que la popular Esther Muñoz recorda que ningú ha d'estar per damunt la llei.
Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno, el hermano de Pedro Sánchez.
Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas.
I 11 persones han mort per cops de calor en la darrera dècada a les Balears i d'aquestes més de la meitat no presentaven cap factor de risc. És una dada que han extret els informes de vigilància epidemiològica del govern, elaborats amb les notificacions que els facultatius fan arribar a Salut Pública. Avui, precisament, serà un dia de nou de calor, pugen les temperatures amb avisos taronges a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca i també grocs a la resta del territori. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui serà una jornada ben calorosa de nou i amb un augment a tot el territori de la temperatura. Això sí, serà al nord de les illes on notem els termòmetres més elevats a causa del vent que bufarà de component sud. De fet, esperant que al nord i al centre de Mallorca puguen fregar els 39-40 graus de temperatura màxima, mentre que al nord d'Eivissa ens podrem situar entre els 37 i 38 graus. En canvi, a les zones més exposades al vent i també en el cas de Menorca, tindrem un valor lleugerament inferiors, però així tot farà calor de valent també en aquests indrets. D'altra banda, en el cel tornarà a estar present aquesta calitja que ens acompanya ja des de fa unes quantes jornades. Cel ben enterbolit i tot això també acompanyat per una mà amb molt poques complicacions. Ara mateix tenim a Menorca 25 graus a Mitjon Gran i 26 a Serenal d'en Castell. A Mallorca 24 graus a Inca, 25 a Campos i 26 a Cala Ratjada. I a les Pitiuses 26 graus a Sant Francesc i 27 a Eivissa.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, ho han destacat a l'inici d'aquest informatiu, Espanya jugarà la final del Mundial. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola va guanyar 2-0 a França en una semifinal en la que va ser molt superior, en un gran partit que va començar amb el gol de penal al minut 21, transformat per Mikel Oyarzabal, després d'una falta sobre Lamine Yamal. Ja a la segona part, al minut 57, Pedro Porro, en una gran acció individual, feia el segon i definitiu gol. Sentim els autors dels gols de la victòria, sentim Oyarzabal i Pedro Porro.
Una auténtica barbaridad, una auténtica ilusión cuando eres pequeño y ves todo un mundial o viajas con tu familia, como es mi caso, a ver un mundial hace muchos años. Pues creo que nunca te hubieras imaginado estar donde estás hoy y, bueno, la verdad que es una alegría inmensa.
Es un sueño hecho realidad, la verdad que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido.
Espanya jugarà diumenge a la segona final de la seva història, 16 anys després de ser campions del món. El rival el sabrà avui vespre. Anglaterra i Argentina cercaran el bitllet que falta per la gran final quan siguin les 9 del vespre. Sentim Pedro Porro i el seleccionador Luis de la Fuente.
Pasito a paso, un paso más. Evidentemente que está el equipo está eufórico, hay que celebrarlo. Es la segunda vez en nuestra historia que estamos en una final. Hay que disfrutarlo y sobre todo estar tranquilos, descansar.
Y para nosotros también el ser artífices de la alegría de un país entregado en la calle, con una generación de futbolistas excepcional, con una actitud que tiene una actitud encomiable, en fin, que son ejemplo de muchos valores, pues para nosotros es un gran orgullo, insisto, ver a un país unido, entregado a una causa común. Así que vamos a disfrutarlo. Queda otro paso más, obviamente siempre es el más difícil.
Luis de la Fuente es vol convertir en el segon entrenador en aconseguir el títol mundial. Vicente del Bosque era l'entrenador el 2010. De la Fuente diu que és una gran responsabilitat.
Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final del Mundial. Es un lujo y es solo para los elegidos. Y uno tiene que asimilar todo esto. Allá cuando empezamos, no en esta concentración, no. Allá cuando empezamos, hace tres, casi cuatro años atrás, y con una idea, y esta idea, pues hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí.
Com dèiem, avui a les 9 del vespre es jugarà la segona semifinal. Anglaterra o Argentina serà el segon finalista. Els argentins, vigents i tres vegades campions del món, defensaran el títol davant d'una Anglaterra que tan sols té un mundial. L'ha aconseguit el 1966. Scaloni parla d'Espanya i de la semifinal contra els anglesos. Sentim el seleccionador argentí.
Bueno, sí, vi un ratito de España, no pude ver mucho más y me pareció justo ganador. La verdad que ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Como venía diciendo, está yendo de menos a más y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial. Así que felicitaciones a ellos porque han ganado un partido en toda la ley. Y estamos bien, con unas ganas bárbaras, una semifinal de un Mundial. Con la ilusión intacta y con el agradecimiento eterno a estos jugadores que nos han llevado otra vez a jugar una semifinal del Mundial.
La final serà Espanya contra Anglaterra o Argentina el diumenge de 9 de juliol a l'estadi MetLife a Nova York. Més futbol. A la segona divisió, el Mallorca ja coneix el calendari de les tres primeres jornades de Lliga. La primera serà Somos contra el Valladolid el dissabte 15 d'agost a les 9:30 del vespre. La segona jornada, el primer partit a domicili, serà a Granada el dilluns 24 d'agost, també a les 9:30 del vespre. I la tercera, a casa contra el Ceuta, el diumenge 30 d'agost a les 7 del capvespre. Per cert, el Mallorca ja ha superat els 10.000 abonats. En futbol sala, la Supercopa d'Espanya, que ja tenia dades pel 5 i 6 de setembre, ara ja té seu. Serà el Palau Blaugrana de Barcelona. Recordem que Barça, el Pozo Múrcia, Jaén Paraíso Interior i l'Illes Balears Palma Futsal seran els protagonistes que encara estan pendents del sorteig de les semifinals. Per la mare d'handbol, l'handbol a Eivissa ha tornat a confiar en Eugenio Tilbes per un nou projecte a la categoria de plata espanyola. L'objectiu és la permanència una temporada més. La il·lusió, poder lluitar per entrar a zona de play-off d'ascens. Sentim Tilbes.
Estamos ahí un poco en limbo de la profesionalidad total, cerca de Asobal este año. Pues quisimos hacer un poco, bueno, un año de tranquilidad, ver un poco las cosas bien, con paciencia, organizarnos bien y sobre todo intentar crecer. Como siempre decimos, un poquito a nivel de estructura de club, por lo que se está poniendo la plata, que ya prácticamente está siendo profesional como Asobal.
I acabam amb ciclisme. A l'etapa d'ahir al Tour de França, la desena nova lliçó del líder Pogacar, que va tornar a guanyar en la que era una etapa de muntanya molt exigent. Pogacar agafa així més avantatge com a líder de la General i avui hi haurà jornada plana entre Vic i Nevers amb 161 quilòmetres.
Gràcies, Marta. Si arribam a les 7:40 minuts, ara feim una petita pausa i tot d'una parlant de la crònica judicial.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7:42 minuts, ara com dèiem parlant de la crònica judicial, perquè hi ha hagut novetats importants. L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació a David Sánchez, germà del president del govern central, per un delicte de prevaricació administrativa. El tribunal considera Sánchez autor per cooperació necessària en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques.
Durant aquests 9 anys no podrà ocupar cap lloc de treball que depengui de cap administració pública. Per aquest mateix cas, l'exsecretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha rebut una condemna de 18 anys d'inhabilitació. La justícia el considera autor de dos delictes de prevaricació per contractar de manera irregular el germà de Pedro Sánchez i un amic d'aquest, Luis Carrero.
En roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra portaveu Elma Saiz ha dit que el govern confia que les instàncies judicials superiors confirmin la innocència de David Sánchez.
Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al president del gobierno a través de su entorno familiar.
Per la seva banda, el socialista Patxi López ha titllat la condemna de barbaritat. En canvi, el Partit Popular demana la dimissió de Pedro Sánchez i recorda que ningú està per damunt la llei. Esther Muñoz és la portaveu dels populars al Congrés.
Me parece una auténtica barbaridad. porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno, el hermano de Pedro Sánchez.
Primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia.
Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, ha sortit en defensa de Sánchez, mentre que el diputat de Vots, José María Figaredo, considera que queda demostrat que Sánchez i els seus són, diu, uns lladres.
Son, pues eso, unos auténticos cacos, unos chorizos, que se están lucrando y beneficiándose del dinero público. Que cuando ellos dijeron que venían aquí a limpiar la corrupción, es totalmente falso. Ellos venían a utilizar el mismo sistema corrupto del Partido Popular, a aprovecharse ellos.
Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
La sentència ara es pot recórrer.
I un nou informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sosté que el PSOE va pagar més de 43.000 euros a l'exmilitant Leire Díez a través d'intermediaris per camuflar aquests pagaments. Segons la investigació, s'han localitzat 4 transferències de 4.000 euros cadascuna procedents d'una empresa gestionada per Gaspar Zarrias.
La Guàrdia Civil dedueix, per tant, que aquestes nòmines eren en realitat un mètode ocult per fer arribar els de Díez. L'informe policial també recull que Leire Díez va rebre, de fet, uns altres 27.000 euros de la mercantil Oliver Grupe, uns deutes que també tindrien l'origen en el PSOE a través d'una segona societat intermèdia vinculada a l'advocat Ismael Oliver. En el marc d'aquesta investigació, el jutge ha citat a declarar com investigats la gerenta del PSOE, Ana María Fuentes, i l'exadvocat de Coldo García, Ismael Oliver, el pròxim dia 9 de setembre.
I el Congrés dels Diputats ha tombat els objectius d'estabilitat del 2027 al 2029 que havien de ser el pas previ a l'elaboració dels pressupostos. Era l'objectiu de Pedro Sánchez després d'haver-los prorrogat successivament d'ençà del 2023 per manca de suports. El Partit Popular, Junts i Vox han votat en contra, mentre que Podem s'hi ha abstingut.
Ara l'executiu espanyol té una nova oportunitat el 23 de juliol perquè el ple ho aprovi. En cas que no tiri endavant, podria portar el projecte de pressupostos a la cambra a partir de setembre. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, lamenta la postura de la dreta i recorda que la proposta beneficiaria directament les comunitats autònomes.
La verdadera qüestió és si queremos que les comunidades autònomes dispongan de més recursos o de menos recursos. Si queremos dotar de mayor certidumbre y estabilidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
Tant PP com Vots neguen aquests arguments, diuen que tot plegat forma part d'un teatret de Pedro Sánchez per allargar una legislatura que diuen que és agònica, segons ha defensat el diputat del Grup Popular, José Vicente Mariboso.
El único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
I d'altra banda, ha quedat aprovada la reforma de la Llei de Dependència i Discapacitat. Ho ha fet amb el suport de tots els grups, excepte Vox i l'abstenció del Partit Popular. També ha quedat aprovat amb els únics vots en contra de Vox el Reial Decret per ampliar el finançament en 6.200 milions d'euros.
A més, permetrà corregir el desequilibri que fins ara es donava per finançar aquest sistema, ja que l'Estat només aportava un 20% de les ajudes enfront del 80% de les comunitats i ara, per tant, assumiran la veïna la meitat cadascuna d'elles. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha recalcat la importància de la iniciativa.
Cuidar y ser cuidado no es una cuestión privada, es una cosa común, es un derecho de ciudadanía y lo es para todos y para todas, en igualdad, en dignidad y en autonomía.
I la violència vicària serà tipificada com a delicte al Codi Penal. La norma, que s'ha aprovat al Consell de Ministres, incorpora mesures específiques contra la violència que pugui exercir la parella o exparella sobre els fills.
La norma inclou la suspensió de manera automàtica de la pàtria potestat als maltractadors amb sentència ferma. La nova regulació també inclou l'obligació d'escoltar sempre els menors abans de decidir-ne la custòdia. A més, tipifica la violència vicària al Codi Penal com un agreujant per raó de gènere, un fet que elevarà les penes.
I des d'aquesta mitjanit ja no hi ha tanca que separi Gibraltar i Espanya. Brussel·les i Londres van firmar ahir el text que ho va fer possible.
De fet, el document de gairebé 1.000 pàgines s'ha rubricat a la seu de la Comissió Europea i obri, per tant, una nova etapa en les relacions entre Espanya i el Penyal. El ministre d'Exteriors, Álvarez, assegura que és una fita històrica, però que Espanya seguirà reclamant la sobirania de Gibraltar.
Una nueva era para las relaciones entre el campo de Gibraltar y Gibraltar. Y que cierra definitivamente el Brexit, la última pieza que faltaba y que abre también una nueva era de relación entre la Unión Europea y el Reino Unido.
I continua l'escalada militar entre Teheran i Washington. Aquesta matinada els Estats Units han completat una nova ronda d'atacs contra l'Iran, especialment al voltant de l'estret d'Hormuz, i han anunciat un bloqueig als ports i les zones costeres del país persa. Per la seva banda, l'Iran ha anunciat un nou bombardeig amb drons contra bases americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que els atacs contra l'Iran continuaran fins que ell digui basta, i a més ha assegurat que incrementarà la seva dura fins que l'Iran s'assegui a la taula de negociació.
Next week it gets really bad for them because next week comes the
La setmana que ve tacarem les centrals elèctriques, després toca enderrocar tots els ponts, deixarem fora de servei totes les centrals elèctriques del país, ha dit Donald Trump en una entrevista a la cadena Fox News. Trump també ha anunciat que aparca la taxa del 20% per travessar l'estret d'Hormuz a canvi d'inversions del països del Golf Pèrsic als Estats Units. Assegura que només tenen prohibit el trànsit les embarcacions que surtin de ports iranians. Mentrestant, l'ONU alerta de greus conseqüències socioeconòmiques i humanitàries per les interrupcions del trànsit marítim en aquest enclavament estratègic.
Encara sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit a l'Iran que si decideix atacar, la resposta serà molt més poderosa i ha assegurat que Israel està preparat per a qualsevol escenari.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I quan falten 10 minuts per les 8 del matí, tornem a les Balears amb una dada que hem conegut aquestes darreres hores. 11 persones han mort per cops de calor en la darrera dècada a les Illes. I d'aquestes, més de la meitat no presentaven cap factor de risc. És una dada extreta dels informes de vigilància epidemiològica del govern, elaborats amb les notificacions que els facultatius fan arribar a Salut Pública.
I en total, entre els anys 2015 i 2025, es van notificar prop d'unes 50 de casos. Segons aquests informes, els cops de calor van ser majoritaris entre les persones en edat de treballar, i 7 de cada 10 entre els homes. No només ho confirma Salut Pública, també ho veu cada dia el SAMU 061, segons explica el seu director mèdic, Chema Álvarez.
Sobre todo en gente joven, en la franja de edad entre 20 y 30 años, posiblemente por eso, porque están más expuestos a las temperaturas más altas en ciertas horas del día, trabajo al aire libre o deporte, etcétera, son los más afectados.
És per això que Álvarez explica que s'han d'evitar les exposicions de risc i que cal hidratar-se. També és fonamental conèixer molt bé els símptomes per poder actuar ben aviat, malestar general, confusió, temperatura corporal que arriba als 40 graus i pell vermella i seca són els més habituals. Si es donen, cal actuar de seguida i refredar el cos.
Ante un golpe de calor, lo fundamental es el enfriamiento rápido. Tanto si es retirando la ropa, hidratando al paciente, poniéndolo en un chorro de aire frío. Es más importante el enfriamiento temprano que no la temperatura que haya alcanzado.
L'Hospital de Formentera espera que el canvi de filtres de climatització de la zona quirúrgica solucioni la presència de microorganismes a l'antesala del quiròfan. Recordem que per aquest motiu l'activitat ha estat limitada des de finals de febrer. La llista d'espera dels pacients s'ha multiplicat per 2, s'ha duplicat, i la demora per ser intervingut s'ha multiplicat per 5. Elena Trinidad.
Després de substituir ahir els filtres de climatització, demà dijous es farà una neteja integral i a final de mes estaran els resultats amb els que esperen poder recuperar el funcionament normal. Des de finals de febrer, la sala d'operacions de l'Hospital de Formentera només ha atès una intervenció emergent. La llista d'espera s'ha duplicat en un any. Actualment hi ha 25 pacients que esperen una intervenció. Fa un any hi havia 11. A més, el temps de demora s'ha multiplicat per 5. Fa un any els pacients esperaven de mitjana 21 dies hores i ara han d'esperar 112 dies. Pel que fa als parts, s'estan atenent a una habitació de maternitat i només fan servir la sala de parts en cas de necessitat. Des de febrer fins ara s'han atès 8 parts a l'Hospital de Formentera i 9 han estat derivats a Can Mises.
El CIMEVAL, el Sindicat Mèdic de les Balears, ha convocat una concentració contra les agressions als sanitaris. Serà demà dijous a les 11 del matí a les portes del Centre de Salut de Sant Antoni, després de la darrera agressió patida per una metgessa, una infermera i el personal del SAMU 061 durant la nit de divendres.
El sindicat insisteix que les agressions contra el personal sanitari s'han convertit en un problema estructural i per això reclamen solucions. És el portaveu David Rodríguez.
Tenemos en Ibiza pues una población en verano que es especialmente de riesgo. Cuestiones relacionadas con el turismo de excesos y el turismo de ocio, pues es habitual atender sobre todo los servicios de urgencias a pacientes que se presentan a estados de intoxicación y que, bueno, que reaccionan de forma violenta a cualquier interacción con los profesionales.
El CIMEVAL reclama que la professió mèdica sigui reconeguda legalment com a professió de risc, així com que reforci la seguretat als centres sanitaris, especialment als serveis d'urgències.
I el nou institut de Can Cantó, a Eivissa, podria ser una realitat el 2028. És la previsió del govern que ha anunciat que aquest projecte, que costarà 14 milions i mig d'euros, es licitarà de manera imminent. La primera pedra del nou centre es podria posar a final d'any. Antoni Vera és el conseller d'Educació i Universitats.
Aquest institut farà que les ràtios puguin davallar, que adequem la tasca educativa dels docents a una tasca molt més digna i, sobretot, responem a una de les grans demandes, no només dels docents, sinó també de les famílies.
I per cert que la platja de Punta Prima, a Sant Lluís, s'ha tancat una zona en haver-se detectat un possible niu de tortuga marina. La mesura, presa amb el Consorci de Recuperació de la Fauna de les Balears, es mantindrà durant els 60 dies que dura aquesta incubació.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
No sé què faria sense el meu jardí.
I acostar als infants l'empremta d'Antoni Gaudí a la Catedral de Mallorca. Aquest és l'objectiu de la seu que acaba de publicar el conte infantil Margalida i Antoni Gaudí, El secret de la seu, que estarà a l'abast dels centres educatius que visitin el temple. Neus Pericàs.
El llibre explica l'aventura que viu una Margalida en la seva darrera visita a la seu amb l'escola. Retrocedeix en el temps fins al moment que Antoni Gaudí i el bisbe Pere Joan Campins varen reformar la catedral entre 1902 i 1915. Acompanyada per l'arquitecte català, descobreix el secret de la seu. Ho explica la tècnica de gestió cultural de la catedral, Marta de Castro.
Realment ella ve poc entusiasmada, que a vegades també ens poden trobar aquest tipus de públic, i també el que ens passa sempre, acaba enamorant-se de la nostra catedral.
Aquest conte és una proposta lúdica i educativa il·lustrada per Flàvia Gargiulo, amb text de Miguel Anómalo, per acostar als infants la intervenció de Gaudí al temple. Escoltam la il·lustradora.
Quizá me quedaría con el baldaquino, porque al final lo he dibujado como 3 veces o 4, y luego tener acceso a la parte del mural cerámico, poderme fijar en las hojas de las ramas de olivo, que son de colores.
De Castro menciona que el conte estarà a disposició dels infants a biblioteques i als col·legis i instituts que visitin la seu.
Tenim el conte com una eina a les nostres visites per fer arribar tota la reforma i tots aquests personatges en el públic infantil, sobretot d'educació infantil i d'educació primària.
La publicació s'ha fet en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears. El seu director, Andreu Villalonga, destaca com l'objectiu del conte ha estat respondre a la finalitat històrica de la seu.
Intentar vigilar que el producte final respongués a la fidelitat històrica i cultural de la seu.
Aquest conte forma part de les iniciatives impulsades pel capítol de la catedral amb motiu de l'any Gaudí, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
Si te vas, se me va a ser muy tarde. Y además...
Han cunyat alguns dels èxits més escoltats i ballats de les pistes dels darrers, en els primers anys 2000. Ell és Coti, aquest que sentim, i amb aquest Antes que ver el sol va rompre les llistes d'èxit dels dos costats de l'Atlàntic. Ara torna a Espanya i ha triat Mallorca per fer un concert que coincideix, a més, ell que és argentí, amb la semifinal del Mundial que jugarà la selecció d'aquest país amb Anglaterra. Serà avui, aquesta nit, es grem.
De manera que la nit es planteja d'aquesta manera. Això no se sabia de forma anticipada que Argentina arribaria en aquesta fase classificatòria, però ja que ha caigut així, s'ha col·locat l'horari perquè es pugui fer tot. Per això es projectarà el partit a la pantalla gegant, ja ho feren ahir amb el partit d'Espanya, i en acabar començarà el concert de Coti. El programador de la sala, Pau Forner, explica que passi el que passi el partit, el concert hi posarà remei.
Coti estarà tocant una velada muy especial, sobretot per al públic argentino, porque vamos a televisar el fútbol, estamos en época de mundial y el fútbol manda estos días, entonces se podrá ver el Argentina-Inglaterra y luego el concierto de Coti, en lo que será una gran celebración probablemente si Argentina gana, y si no, pues será un bálsamo, ¿no? Porque al final la música nos acompaña en los buenos y en los malos momentos.
Un plantejament de nit que segur que no va rat. Mai és una errada anar a veure un concert d'aquest compositor que fa feina amb molta gent a Iberoamèrica i també a Espanya després. Per tant, si vos interessa, haureu de fer via perquè queden poques entrades. El partit començarà a les 9 de la nit. El concert ho farà dues hores més tard, a les 11. Para bien o para mal, no fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. En